de Llobregat amb el company del Prat Ràdio, Jonathan Marín. Bona tarda, Jonathan.
Molt bona tarda, Víctor. Em trobo en aquests moments a la farmàcia Mercè Fabró, situada aquí al carrer Ferran Puig, al número 8, i al meu costat ja m'acompanya el farmacèutic Xavi Portillo. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, ja ho estem veient, no? Molta feina, i suposo que aquesta és la tònia que s'ha repetit en les darreres setmanes amb aquest Nadal entremig també, que suposo que també ha augmentat la freqüència de clients.
Sí, i sobretot bueno, aquests últims dies, perquè han començat les escoles i estem realitzant els tests d'antígens a tots els alumnes.
Què us sembla aquesta mesura? Precisament això, de que doncs, les farmacèutiques recaigui doncs, el tema de fer els tests d'antígens i una miqueta també per descongestionar la feina en els centres d'atenció primària.
Bueno, tot el que sigui ajudar als centres d'atenció primària doncs, ens sembla bé i poder ajudar en aquest sentit, descongestionar-los, bueno, ja estem disposats i tant.
Ara comentàvem a la portada l'anunci d'aquest matí de la regulació dels preus dels tests d'antígens que passen a 2,94 €. Primer de tot, com veieu aquesta normativa?
Bueno, jo ho veiem bé en el moment en què s'asseguri la disponibilitat dels tests d'antígens per tota la població. Al final, clar, quan hi ha poca disponibilitat, normalment els preus pugen i si ara ja estan assegurant que hi haurà disponibilitat per tothom i aquest preu és el màxim, doncs endavant.
Perquè en aquest sentit rebeu queixes durant el temps de Nadal, no, dels preus dels antígens, us preguntant, ostres, que cars han pujat els preus, no sé si rebeu aquest feedback.
Bueno, no especialment, eh? En general, al final la gent necessitava els tests antígens per poder-se reunir amb els familiars i bueno, els preus que es trobaven, no rebien moltes queixes.
Tornant al cas de les escoles, no sé si ja heu començat a rebre també algun cas, en aquest sentit, de positius.
Sí, algun cas hem registrat ja, eh? Sí. Sobretot, bueno, es deu a les festes de Nadal i, clar, perquè ara portem només 2-3 dies d'escoles i és complicat que amb el contacte amb les escoles ja siguin positius pels contactes.
I això com us afecta el dia a dia, aquesta rutina diària?
Home, ens el canvia totalment perquè estem dedicats a quasi exclusivament a fer tests d'antígens i a parlem de compaginar amb la feina normal de la farmàcia el dia a dia.
També aquesta mesura i altres, doncs, pràcticament canvien cada setmana. Com porteu tots aquests canvis, aquests protocols de salut? Us adapteu a tantes modificacions? Us podeu adaptar, teniu aquesta capacitat?
És molt complicat, però bueno, ja portem molt de bagatge des de que va començar la pandèmia, que els protocols canvien, com tu has comentat, cada setmana, i estem agafant una mica d'experiència a adaptar-nos molt ràpid a tots aquests canvis.
Deixa'm comptar també una altra novetat que ha sortit en els darrers dies, és aquesta, l'arribada de la pastilla Paxlovid, que ha desenvolupat a Pfizer, que doncs, la idea és una miqueta rebaixar la infecció, els efectes de la inversió, no? No sé també com ho veieu des de les farmàcies.
Bueno, no tenim gaire coneixement encara de tot això, sobretot surt a les notícies, però bueno, si és així que redueix la infecció, doncs és perfecte, perquè això reduirà també la pressió que hi ha tot assistencial.
Xavi Portillo, farmacèutic d'aquí de la farmàcia de Mercè Fabró, gràcies per atendre's aquests minuts. Sé que és complicat perquè teniu un gran volum de feina i és, a més, per la tarda, suposo que per la tarda és com més nens d'escola teniu, no?
Escola, sí, exacte. Quan s'acaben les escoles és quan ve tothom a fer-se els tests.
Doncs gràcies per haver atendre'ns i doncs, que vagi molt bé la jornada.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, Víctor, aquestes són les paraules del Xavi Portillo, de la farmàcia d'aquí del carrer Ferran Puig, del número 8, la farmàcia Mercè Fabró. Una farmàcia que, com la resta de les farmàcies, no només del Prat, sinó també de tota Catalunya, doncs, durant aquests dies tenen una gran feinada, i és que, doncs, com comentaves, doncs, es troben en aquesta primera línia de foc en la lluita contra la Covid.
Doncs sí, sembla que és la tònica en tot arreu, que hi ha cues aquí a Sant Cugat, per exemple, també tenim constància que hi ha farmàcies on també s'han congregat molta gent per fer, sobretot, aquestes proves d'antígens per tal d'això, del que dèiem, no? De fer un suport als centres d'atenció primària. Jonathan, moltíssimes gràcies per aquesta connexió i ens escoltem ara aquí una estona.
Fins ara.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Que il·lumini el sol, així que brilla per tu, brilla per tu. Tots tenim la nostra estrella al cor. No hi ha res depenent de la sort, tot passa per tu, passa per tu. Ningú més li dona llenya al foc. Tu has inventat tu. Hem anat molt lluny, hem anat molt lluny, però no hem vist res digne d'esment. Les fulles mortes cobreixen el bosc, això és com allò, això és com allò. Cada arbre és una llavor, tu has inventat tot.
Tarda de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed.
Un dia com avui, un 13 de gener de 1969, es publicava Yellow Submarine als Estats Units, l'11è disc d'estudi dels Beatles. Avui fa 53 anys va veure la llum com la banda sonora de la pel·lícula animada del mateix nom. L'àlbum conté 6 cançons de la banda, de les quals aquesta que escoltem, Yellow Submarine i All You Need Is Love, que ja havien estat publicades com a senzills.
Many more of them live next door, and the band begins to play.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Des de finals de l'any passat, Castellà del Vallès compta amb un equipament cultural nou, l'espai cultural L'Alcabot. És un espai polivalent que gestiona l'Associació per a la Promoció d'Espectacles de Castellà del Vallès. Avui ens acompanya al Connectats un dels impulsors d'aquest projecte, Gavi Ruiz. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem a la nostra companya Rocío Gómez. Bona tarda, Rocío.
Bona tarda, Víctor.
Gavi, quan i com sorgeix la idea de crear aquest nou equipament cultural a la vila?
Doncs la veritat és que fa uns quants anys ja que el meu cap anava fent voltes sobre aquest tema i estava mirant locals i llocs, i ara, doncs, just passat la festa major, vaig pensar que bé, aprofito un canvi en la meva vida perquè m'he prejubilat de la meva feina, tenia temps. Vaig trobar aquest local aquí mateix davant de la plaça Major i vaig pensar que era el moment de dedicar-me a fer això, buscar uns quants companys i amics que estiguessin disposats a col·laborar i a donar-me suport i tirar endavant, doncs, aquest nou projecte que estem contents de com està funcionant.
Uh-huh. Això de prejubilar-se sona bé, eh?
Sí.
Perquè ho has dit, he intuït el somriure per sota de la mascareta, eh?
Sí, la veritat és que sí. És tant com dir que et paguin per no anar a treballar. I això és molt positiu.
Jo he començat l'any amb molta empenta amb les representacions de Masters, una obra de teatre que justament has creat tu. Parla'ns una mica d'aquest espectacle.
Doncs aquest espectacle el vaig escriure, aquesta obra de teatre la vaig escriure l'any 2011, més o menys, i la vam estrenar aquí a Castellà a la Sala Petit Format el 2012, amb l'Esbart Teatral. I des de llavors que hem anat fent bolos, hem anat sortint per fora, i a Castellà feia molts anys que no la tornàvem a repetir. I ara hem cregut que era el moment de recuperar-la, perquè en una situació com la que estem ara, de pandèmia, de confinaments, de malalties, és bo que hi hagi espectacles com Masters, que és una diversió pura. Una hora i 10 minuts de rialles, una bogeria total, una comèdia molt esbojarrada, en la que tres personatges que estan intentant obtenir una titulació de postgrau es troben amb un catedràtic molt peculiar que els fa una mica la vida impossible. Realment, al final, res és el que sembla, i el que sí és cert és que tothom surt amb una gran rialla a la boca i es passen una molt bona estona i molt divertida.
A més, heu tingut una bona rebuda, no?, per part de l'audiència, que està, tot i que és un nou espai aquí a Castellà, no deixa de venir gent.
La veritat és que sí, és un espai que l'objectiu, la filosofia que nosaltres ens hem marcat és que sigui un espai, com el seu nom indica, un espai cultural, en el que hi hagi cabuda per qualsevol expressió que sigui de cultura. Exposicions, teatre, presentacions de llibres, música, dansa, cursets, tallers, tot això hi pot entrar, i moltes més coses, no? Recitals poètics, en fi, és qüestió d'anar-ho parlant. I ara, de moment, portem un mes, perquè vam començar el dia 9 de desembre.
Home, doncs déu-n'hi-do, eh? En un mes, quantes coses.
Sí, sí, hem fet ja, mira, doncs vam començar amb la inauguració de l'exposició dels pintors històrics de Castellà, que acabarà aquest diumenge amb un acte de cloenda que esperem que sigui reeixit. Hem fet el retaule del flautista, dos cops. Hem vam fer una de Pastorets, la Rosa Fiter, també dos dies, un espectacle de contes de Nadal, també. Vam fer un acte benèfic per una ONG i un projecte d'una escola a la Índia. Ara estem fent màsters i, bueno, tenim moltes més coses a la llista.
No para, això no para. Màsters la fa el Cabot Teatre.
Sí.
Per tant, el nom de l'espai cultural no és per casualitat.
No. La veritat és que té el seu sentit, no? El Cabot, molta gent no ho sap, perquè és un concepte de l'argot teatral. El Cabot és el nom que té un teló secundari, que el que fa és complementa el teló principal, i quan hi ha un canvi, quan hi havia abans un canvi d'escenografia i els tramoistes havien de canviar els estris i tot això, doncs no estirava el teló principal, estirava un segon teló molt més prim i lleuger que servia per amagar, no? Per amagar aquesta feina que feien els tramoistes. Aquest teló té el nom del Cabot. I quan jo vaig fundar el meu grup de teatre, el Cabot Teatre, li vaig posar aquest nom perquè vaig pensar que era maco recuperar un concepte de l'argot teatral que ja s'està perdent perquè ja no es fa servir aquest teló. I ara, quan hem tirat endavant aquest projecte, aquest espai ha de servir no només per fer totes aquestes activitats, sinó que ha de ser la seu també del meu grup, el Cabot Teatre, i de TIC Escènic, que és el grup que dirigeix el Geroni Uller. Doncs tots dos grups de teatre ens hem ajuntat perquè aquí tenim un espai per assajar, per preparar la nostra feina, per ser creatius, i després doncs poder mostrar les nostres obres allà sense defecte, que puguem doncs continuar com a grups de teatre fent activitats a altres indrets, no?, a altres llocs. Però per això, quan vam decidir quin nom li posem, jo vaig pensar que això estava bé perquè és un nom poc conegut i que cridaria l'atenció.
Ho explicaves que és un espai multidisciplinari i que justament aquest diumenge hi ha la cloenda d'aquesta primera exposició de pintors castellarencs. És una cloenda que té música amb la Júlia Galí a les 12 del migdia, però també hi ha una conferència del Joan Pinyot que parlarà justament d'aquesta generació de pintors que va marcar una mica l'escenari, l'escena cultural i pictòrica d'aquí de Castellà del Vallès. Qui són aquests pintors?
Doncs no em vull deixar cap, perquè són set.
Vinga, si vols te'ls xivo, que els tinc per aquí.
Els tenim
aquests
aquí apuntats. Sí, sí, mira, doncs són el Xavi Cava, el Lluís Valls Areny, l'Antoni Costa, l'Alfons Govern, el Joan Tort, el Raimon Roca i el Pere Marra. Set pintors que van coincidir en el temps, són una generació, perquè el més gran de tots, que era el govern, va néixer el 1916, i el més jove de tots, que crec que és l'Antoni Costa, va néixer el 1928. Vull dir, hi ha 12 anys de diferència del més gran amb els petits. Vull dir, en una dècada van néixer uns artistes que són extraordinaris, que han fet una obra extraordinària i que tenen un reconeixement no només a Castellà, sinó a tota Catalunya i fora de Catalunya, no? Són grans pintors d'una qualitat excel·lent i que, de mica en mica, tots ells ja són morts, però crec que, de mica en mica, la gent més jove es va oblidant de que han existit i de que realment tenim aquesta generació de pintors i la seva obra que està viva encara. I per això vam pensar que, per inaugurar l'espai, res millor que recuperar la memòria històrica de Castellà i la memòria artística amb aquesta exposició.
És veritat que cal reivindicar-los, perquè ara estàvem llegint els noms i tots els noms donen... estan reflectits, vaja, en, per exemple, equipaments culturals com el Mirador, i ara deies govern, Vallsareny, i deies que són sales del Mirador, i al final, si no reivindiquem el paper d'aquesta generació de pintors, la gent jove només sabrà que hi ha espais a Castellà que tenen el nom, sí, però no coneixeran l'obra.
Sí, sí, en totes aquestes sales que hi ha al Mirador, clar, en cada una, amb el nom d'un d'aquests pintors, cal fixar-s'hi, perquè dintre de cada sala hi ha una obra del pintor que té el nom de la sala, no? Que dona el nom a la sala. I a més espais públics de castellà, no? hi ha obra d'aquests autors, a part que molts castellarens tenen quadres. Però crec que és important pensar que tenim una generació que en pocs anys va créixer, molts d'ells, o gairebé tots, van començar d'una manera autodidacta, després alguns es van formar d'una altra manera, més acadèmica, i la majoria dels 7-5 van acabar vivint de la pintura. I això és important.
Que important, sí, sí.
Gavi, no sé si podem repassar una mica l'agenda de l'Alcabot, perquè en les properes setmanes hi haurà més exposicions, però també tallers.
Sí, és una de les coses que volem tirar endavant, esperem que la gent respongui. Doncs ara aquest cap de setmana el tenim planet, perquè el diumenge al matí doncs fem aquesta cloenda de l'exposició, però és que la setmana següent ja de seguida comença una segona exposició d'aquarel·les de l'Àngels Font, que són racons de Castellà, racons i carrers de Castellà, que estarà molt bé, i el dia 23 en concret es farà la inauguració. A part del cap de setmana doncs tenim màsters, divendres, dissabte i diumenge, no? Que ja en tenim doncs una seixantena de reserves per aquests tres dies, i la cosa continua, perquè després al mes de febrer doncs volem començar dos tallers formatius, un taller de teatre infantil que faríem els dijous a la tarda, d'horeta, de 5 a quarts de 7, i després volem fer un taller per adults, un taller de monòlegs, que el faríem també els dijous, acabant el taller infantil, doncs de 3:45 fins a 9:15 volem fer aquest taller. Ara estan obertes les inscripcions, esperem que s'hi apunti gent, considerarem que ja serà un èxit tenir un mínim de 10 inscrits per cada un dels tallers. De moment tenim consultes, la gent es va interessant i esperem que la cosa vagi bé, perquè a més els nostres tallers, el que volem és que un cop acabats reflectir-los d'alguna manera amb sessions fetes en públic. Vull dir que els nens, quan acabin el taller, doncs faran una representació en públic de veritat, i els adults que entren a formar part d'aquest taller de monòlegs, en el que treballarem l'expressió corporal, l'expressió oral, el control dels tics, la creació de gags, doncs que després, un cop acabat el curset, farem dues, tres sessions de monòlegs oberts a tipus cafè-teatre, oberts al públic. Òbviament seran voluntaris, no? L'alumne que digui, no, jo no vull fer-ho, no vull sortir en públic, no passa res. Però sí que crec que serà molt interessant i que segur que tots s'animaran.
El Cabot, l'espai cultural de la Cabot, té una vocació d'incidir en la cultura de proximitat. Ara explicaves això dels tallers, també la col·laboració que fareu amb TIC Escènic, però, de fet, per posar en marxa el projecte, veu engegar una campanya de micro i macro mecenatge,
sí,
perquè voleu que l'organització sigui com molt horitzontal, no? Que el projecte sigui coral. Com ha funcionat aquesta campanya?
Doncs ha funcionat molt bé, perquè, ja et dic, primer, quan va sorgir la idea, jo el primer que vaig fer és pensar que això no ha de ser una cosa personal, ni s'ha de personalitzar, sinó que ha de ser un col·lectiu que ho porti endavant. Llavors ja hi ha una associació, que és l'Associació de Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil, la Castellà, que està creada des de fa 30 anys, que està, ens en cuidàvem de fer el que abans coneixíem com la xarxa, la programació infantil, la Setmana del Pallasso, uh-huh. I ara doncs, ens hem derivat, diguéssim, l'activitat cap a aquest altre projecte. La idea va ser, no, hem de començar, però no podem començar des de zero, perquè necessitem finançament per poder llogar el local i adaptar i adequar-lo. El local és de lloguer i hem de treballar molt perquè això funcioni i podem tenir els amos, els propietaris del local, estiguin contents i no ens facin fora. Llavors, vaig fer una primera aproximació de macromecenatge, que era contactar amb persones de més confiança, coneguts, amics i gent que jo creia que podien estar interessats en tirar endavant aquest projecte. El que els hi vaig demanar una aportació una mica gran, quan dic gran estic parlant de 500 euros en amunt, no? 500, 600, 700, entre 500 i 1.000 aproximadament, amb un compromís de devolució al cap de 2 anys. Ens deixes aquests diners i d'aquí 2 anys comencem a tornar-t'ho. Amb això vam tenir molta sort perquè vam aplegar a prop d'una vintena de persones que van estar disposades a col·laborar. I després, quan un cop això ja estava en marxa, i vam dir, bé, ara ja tinc una base per començar el projecte, llavors vam endegar un micromecenatge amb quantitats més petites, que eren, hi havia 5 alternatives, de 25 euros la més petita fins a 100 la més gran, amb unes recompenses o compensacions en funció de l'import que posaves. Les compensacions doncs, estaven en un pack d'entrades, amb algun record, una samarreta, cosetes així, ja estan especificades, i això ho vam llançar, ho vaig fer d'una manera molt... diguéssim que no a través d'una plataforma de crowdfunding, sinó d'una manera molt local, molt personalitzada. I ha anat bé, perquè amb una campanya, amb una plataforma de crowdfunding, tardes a tenir la disponibilitat i tot, pots tardar 2 mesos o més.
Jo necessitàveu per posar el projecte endavant.
Necessitàvem començar endavant i disposar ja del que vagi entrant per anar podent organitzar l'activitat. La veritat és que ha anat molt bé perquè ens hi han col·laborat en el micromecenatge fins ara un centenar de persones. Vull dir, 100 persones que col·laboren està molt, molt i molt bé. Amb això i altres maneres, perquè també hem tingut doncs, una facilitat de finançament per part del banc, que també ens ha deixat o ens ha aprovat una pòlissa de crèdit per poder tirar endavant. I tot plegat, doncs, sembla que la cosa està anant molt, molt bé.
Una mica d'aquí, una mica d'allà, i l'Alcabot, l'espai cultural que tenim aquí ben a prop de la ràdio,
ben a prop i ben centrat.
Ha començat a funcionar a tota màquina. Dèiem que aquest diumenge hi ha la cloenda de l'exposició amb una actuació, amb un recital de la Júlia Galí, però vosaltres us plantegeu fer una programació estable de concerts de petit format? Perquè hem parlat molt de teatre, de tallers, de monòlegs, però vegades els músics també busquen espais petits, els músics, per exemple, estic pensant en combos petits o cantautors.
Sí, sí, sí. Tot està contemplat, eh? El que necessitem nosaltres és que ens arribin les propostes, perquè nosaltres no estem fent una campanya de buscar companyies que vinguin, sinó nosaltres el que tenim és l'espai a disposició i obert. És cert que és un espai que hem de pagar, que té un lloguer, i per això amb les companyies que vulguin venir, quan parlo de companyies que poden ser grups de teatre, poden ser grups musicals, pot ser qualsevol espectacle, no?, de dansa, es tracta de parlar, aviam, de com ho hem de fer, quin és el preu de les entrades, com repartim l'entrada, tot això per poder pagar el lloguer mensual que hem de tirar endavant i les despeses de llum i tot això. Però en cada cas ho comentem, ho parlem i sempre arribarem a un acord per poder-ho fer fàcil i que tothom tingui aquesta disponibilitat. La idea és tant que el local s'optimitzi al màxim, que en gaudeixi tothom i que qualsevol entitat o associació o grup o col·lectiu que necessiti un espai per expressar-se, per presentar el seu treball, ens ho digui. No? El tema que ha començat molt bé és el de les exposicions, que ja tenim aquesta exposició que hem organitzat nosaltres, però al febrer, bueno, el dia 23 de gener ja comença la de l'Àngels Font, pel mes de març ja tenim ocupat per el Josep Massaguer, pel mes de maig l'Esteve Prat ens ha reservat la sala per fer la seva, per exposar ell la seva obra, i això vol dir que la gent li agrada l'espai.
És poca cosa posar en marxa un projecte des de zero i tenir gairebé fins a l'estiu tot cobert d'alguna manera o altra, ja sigui amb els tallers que fareu, les exposicions. Tornant a això que deies d'oferir l'espai a companyies amateurs o no, als projectes culturals que vagin entrant, us plantegeu fer com una tarifa de lloguer o en cada cas, amb el grup, amb la companyia, anireu pactant, no?, en funció de la situació.
Sí, la idea és valorar i veure, sí que partim d'una base, no?, d'una base de dir, bueno, marquem un criteri perquè cadascú de nosaltres, quan algú se'ns acosta, puguem començar a parlar. Però el que tenim clar és que en cada cas és diferent i no totes les entitats, associacions, col·lectius són iguals. I depèn, hi ha activitats que es fan cobrant entrada i activitats que les faran sense cobrar entrada. Llavors no és el mateix. En algun cas podem parlar de partir doncs, l'entrada del 50% cada un i en altres casos doncs, diem, bueno, si pot ser que et demanem doncs, que ens paguis les despeses que quan estem parlant de despesa potser parlem de 100 euros, no? De 100 euros per
el sol, per utilitzar, la gestió, sí.
Perquè hem de pagar doncs, l'electricitat, hem de pagar el lloguer i hem de mantenir-ho una mica entre tots. Nosaltres que ho gestionarem i la gent que el vulgui utilitzar i que pugui col·laborar d'aquesta manera. En farem, en cada cas, el volem analitzar individualment per veure quines són les condicions que es poden aplicar. El que volem és que no volem que ningú digui no, és que jo no puc fer-ho.
No és el mateix una persona, un artista consolidat que doncs, pot tenir un caché i sap que omplirà que una persona doncs, que comenci.
Sí, no, és veritat. I una cosa que tenim clara és que nosaltres no pagarem catxers, no contractarem companyies per fer una programació. Perquè no, vull dir, si algú vol fer un espectacle i ve i ens ho diu, nosaltres posarem l'espai a la seva disposició i pactarem amb ell quina part ens pot donar per mantenir el local. Però el que no farem és contractar, perquè això és inviable. Nosaltres volem que els preus de les entrades doncs, oscil·lin amb això, al voltant dels 8 euros, però les entrades de teatre, no? Vull dir, per els infantils, doncs, al voltant de 4. I esclar, en una sala en què no podem fer, no hi haurà 300 espectadors, no podem comprometre'ns a contractar companyies que vinguin cobrant un caché.
Doncs, Gavi, ho hem de tancar aquí, però abans de tancar m'agradaria preguntar-te com poden contactar amb l'espai, amb l'Arcabot.
Doncs hi ha el telèfon que està publicat per tot arreu, que és el 616439985, i després doncs per correu electrònic a l'Alcabot, amb la L al davant, l'Alcabot ve baixa, l'alcabot@gestio@gmail.com.
Doncs a través d'aquestes vies podran contactar amb l'Arcabot, aquest nou espai cultural de Castellà. Gavi Ruiz, moltíssimes gràcies per haver estat al Connectats.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu també, Rocío. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bon any. Soc la Laura Contreras i aquesta setmana us vull recomanar un llibre. Es tracta d'Operació Bikini. Amb aquest títol tan contundent, la Júlia Barceló, que és actriu, ens ha escrit una història molt divertida i alhora contundent. És una guia pràctica que planteja un viatge cap a una relació més respectuosa amb el nostre cos i amb els altres, i està dirigida a dones, però joves, des de a partir de 12 anys, noies adolescents, fins a la vuitantena. Ens explica, a partir d'una història de ficció, doncs, d'una noia que té un cos bastant normal, normatiu, però tot i així no para de fer dietes, vol aprimar-se, es veu lletja, no li agrada del seu cos, va al gimnàs. Llavors, a través d'aquesta història de ficció, amb molt d'humor i amb teoria i accions concretes, ens va parlant de que hem d'acceptar els cossos tal com són, el nostre propi cos i el dels altres després, i lluitar contra aquesta pressió estètica a la que estem sotmeses, especialment les noies, i molt, des de molt ben joves, no? És un llibre que es basa en el body neutral, que està escrit des d'aquesta perspectiva, que vol dir, doncs, el cos posant el focus en les experiències vitals que el nostre cos ens permet viure i no en l'estètica del nostre cos, en la forma, en el pes, en com ens queda la roba. Llavors, a través de les anècdotes de la protagonista, anirem acceptant una mica, alliberant-nos d'aquesta tirania que suposa, doncs, fer dietes en el gimnàs, sobretot ara a començaments d'any, que sempre ens imposem nous propòsits, hem d'anar més al gimnàs, ho hem de fer per la salut, però no necessàriament per tenir un cos 10 perfecte, perquè hi ha molta gent que no el tindrà mai per una constitució, un metabolisme, pel que sigui. Llavors, jo us el recomano, l'ha escrit la Júlia, que és actriu, amb la il·lustradora francesa Camille Vanier, està ple d'il·lustracions molt divertides i ens parla d'això, de la grassofòbia, de la pressió estètica, de la cultura de la dieta que ens imposen, i ho fa des d'una perspectiva fresca, propera i amb molt d'humor. És la meva recomanació d'aquesta setmana.
Que van matar el gat.
Ara arriba el nostre gat curiós, aquesta secció on els companys del Prat Ràdio volen deixar-nos en evidència amb els seus llocs d'endevinar coses i que mai encertem. Tenim el Jonathan Marín. Bona tarda, Jonathan.
Hola, bona tarda, novament, Víctor. Doncs sí, eh? Us tinc cosetes preparades.
Doncs no tenim pistes, no tenim res.
No tenim. Bueno, sí. Us avanço que una miqueta continuem una miqueta el que vam fer l'anterior vegada, que va ser, doncs, aquestes curiositats de persones famoses, i per tant, doncs, seguim una miqueta amb algunes que ens vam deixar la darrera vegada i alguna que us porto noves.
Doncs vinga, va.
Doncs vinga, arrenquem amb la primera. A veure si endevines de quin artista estem parlant.
No tinc ni idea.
No
li poso un nom a aquesta veu ara mateix.
Però la cançó et sona, no?
Molt poc, molt poc. Ho he de reconèixer.
Estem parlant de Katy Perry. No sé si la coneixes, d'aquesta artista.
Va, sí, home, sí, la conec. Però no escolto gaire música de Katy Perry.
Doncs mira, la curiositat que envolta aquesta artista, Katy Perry, és que és col·leccionista, per a l'orella, de coixins. O sigui, cada vegada que va a un hotel se'ls emporta de souvenir. Què et sembla?
Ostres, llavors
no sé si tu el fas, això.
No és col·leccionista, és una miqueta lladre, no?
També, també, sí. La veritat és que sí. Bé, hi ha gent que s'emporta el sabó, algunes persones les toalloles, i a Katy Perry, que de diners no és que vagi curta, doncs fa col·lecció de coixins.
Doncs és curiós. Curiós. Mai havia...
Portaries tu algun?
Jo no, jo crec que no, d'un hotel no. Dels sabons, potser un barnús d'aquests, però unes sabatilles, però uns coixins no.
Doncs mira, la Katy Perry sembla que li agrada. Doncs vinga, va, anem amb la segona pista.
Home, aquest sí que es conec.
Sí? A veure, quins són?
Aquests són els Rolling, no? Amb el seu
Correcte. Bé, Víctor, bé. Ens anem apropant als teus gustos musicals, eh?
Una mica, una mica.
Doncs mira, la curiositat que envolta els Rolling Stones és que els seus backstage s'assemblen molt a les oficines de Google. Tenen una taula de ping-pong, de pinball i gairebé 100 toalloles i varietat d'ampolles, com no, d'alcohol. En fi, una sala de reanimació, inclús tenen al Backstage, que això jo crec que és el que més a mi m'ha grinyolat i més m'ha sorprès, és que, doncs, si tenen una sala de reanimació, què han de fer aquests?
Com que una sala de reanimació?
Vull tenen dir... uns aparells de reanimació al seu Backstage, per si algú li dona, doncs, algun yuyu.
Ostres, ja tenen un desfibrilador d'aquests, no?
Sí, suposo que sí, sí, sí. Van una camilla i uns aparells, per si algú li dona alguna baixada de tensió,
sí.
Doncs que no es quedi al Backstage.
Justament avui parlàvem amb el Mick Jagger, que té ja 70 llargs, no?, potser.
Ara mateix m'agafes, però si té 70 sembla que tingui 90 pràcticament.
Doncs van una mica forts encara, no?, tenint aquesta sala de sí, reanimació. Sí.
Doncs sí, aquests són els Rolling Stones, una vida sense frens. Doncs vinga, anem amb la següent artista.
Me está gritando, ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ya es de tornillo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco solas con mi mejor...
Aquesta, no em sortia el nom, M'ho ha hagut d'arxivar el Xavi, el meu tècnic. No em sortia el nom. Dic, aquesta sí, home, és aquesta que era mexicana, no? Si no me'n recordo malament.
Bueno, era, no? I encara...
Bueno, vull dir, és. No ha traspassat.
Sí.
La Paulina Rubio.
Doncs, el seu nom?
La Paulina Rubio.
Correcte. Doncs la curiositat de Paulina Rubio és que exigeix al Departament de Realització de les Televisions que quan sigui a l'escenari exclusivament se li facin plans contrapicats. I així, doncs, aconsegueix semblar més alta.
Ostres... Això ja és una petició una miqueta
de complexa, amb l'altura, amb l'alçada.
Això és una, vull dir, és una exigència ja una miqueta que sobrepassa ja certs límits, no?
Bueno, mira, després de veure la sala de reanimació dels Rolling Stones, això la veritat és que ja no em sorprè.
Jo coneixia d'alguns artistes que, famosos, quan van a la tele, demanen asseure's a... de segons quin perfil, perquè tenen un perfil bo, no? Però això de fer plans només contrapicats, sembla ja una miqueta massa.
No sé si Tom Cruise alguna cosa d'aquestes també fa, eh?
Sí? Ja, jo sabia el dels perfils.
Més baixet.
Tom Cruise també. Bueno, mira, ni els famosos i gent amb molts diners poden fugir dels complexos.
No, i l'alçada és una cosa que per molts diners que tinguis... no pots fer-te créixer, o sigui que...
És difícil,
que aquí
difícil.
Tenen un problema.
És difícil.
Vinga, anem amb la següent artista.
Aquesta sí, aquesta la coneixem.
Sí, no?
Aquesta sí, la Shakira.
Correcte. La Shakira, que doncs, la parella de Gerard Piqué, per tant, doncs, difícil no conèixer aquesta artista, eh?
Uh-huh.
He posat una cançó de quan jo era petit, fixa't, o sigui, de les antigues. No sé si tu te'n recordaves d'aquesta cançó.
Sí, jo és que semblo jove, però ja no sóc tan jove.
No? Ostres, mira, posava 20 anys.
Jo posaria 9 més.
Doncs mira... 29, no?
D'aquí poc farem 29, sí, i tant. Per tant, me'n recordo molt bé d'aquesta cançó.
Doncs la particularitat de la Shakira és que doncs, li agrada molt treballar amb l'argila. I doncs, té una de les seves passions és, doncs això, un atuell d'argila i a fer cosetes.
O sigui, t'imagines la casa de Piqué... I a Shakira tot ple de gerros d'argila?
Doncs mira, ara que ho dius, m'ha vingut al cap, no ho tenia pensat, però hauríem de mirar-ho a Google, però em sembla que hi ha una fotografia de Piqué amb Shakira, ara que comentem, fent això, una figura d'argila.
La mítica escena de la pel·lícula de
Demi Moore i Patrick Swayze. Sí, sí, d'agost. Sí, sí, doncs la Shakira, no sé si a través d'aquesta pel·lícula, però mira, una de les seves passions és treballar amb argila.
Molt bé, mira, doncs són aficions que estan a l'abast de tothom, no? No cal tenir molts diners. Això potser s'apropa una miqueta més al món real.
Doncs sí. De moment és una curiositat interessant, la veritat, aquesta de la Shakira. Vinga, anem amb la següent. Aquesta amb una cançó d'aquestes dates passades.
Aquesta, estàvem parlant amb el tècnic, han sortit molts noms, però va, ens la jugarem i direm la Mariah Carey.
Correcte, parlem de la Mariah Carey, que quan doncs, arriben les festes de Nadal, doncs, és la reina, podríem dir, de les cançons nadalenques. Doncs la curiositat de la Mariah Carey és que doncs, sempre que va a un hotel té dues exigències. Una, que al costat de la seva suite ha d'haver-hi un gimnàs, aigua mineral francesa per banyar-se ella i el seu gos, i salts, com no, del Mar Mort per fer-se un peeling així casolà, que és això que es posen a la cara doncs, per la pell. I també una altra exigència que té és que, i aquesta, bueno, podríem, jo crec que aquesta és més típica, és que el seu camerino doncs, ha de tenir sempre una botella una ampolla de xampany i amb una palleta. Suposo que el tema dels llavis, imagino.
Suposo, però això de l'habitació just al costat de l'habitació, o sigui, a la sala del costat de la seva suite ha d'haver-hi un spa.
Un gimnàs per ella sola. Ostres, amb aigua mineral francesa per banyar-se ella i el seu gos.
Per
I com no, sals marines del Mar Mort.
Doncs jo pensava que anaves a dir que la curiositat de Mariah Carey era que viu dels diners que guanya amb aquesta cançó que estem escoltant ara. Que podria ser ben
doncs,
cert.
Segurament també, eh? No m'atreveria a dir el contrari. Doncs sí, aquestes són les exigències que té la Mariah Carey quan va de gira. Suposo que va, jo no sé si encara fa gires, però si va de concert, doncs demana aquests requisits. Déu-me. I a veure si ens dona temps de fer l'última curiositat.
Vinga, sí.
Oh no, see you walking around. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece.
Aquest és un dels Jonas Brothers, però no em preguntis el nom perquè ja, això ja aquí, fins aquí no arribo. Diria que és un dels Jonas Brothers.
I sabries jugar-te-la a un d'ells?
És
perquè que, és correcte, eh?
Si em dius els noms, potser faig un ABC i la que sigui.
Joe, Nick i l'altre no me'n recordo ara.
Diré Joe.
Correcte, sí, sí. 50% l'has encertat. Doncs parlem de Joe Jonas, que és el, per situar una miqueta, és el vocalista, diguem. Sembla que és el que, si no, em sembla no, és el que està amb la que feia l'actriu de Joc de Trons. No em diguis el nom ara del personatge, però bueno, no sé si
sí,
ja
vale,
serveix això
sí,
per situar-se.
Sí, sí. Ostres, mira, m'ha vingut un flash ara. Aquest no va ser el noi que es va fer un anell d'aquests de... Que, ara no em recordo, se m'ha anat la paraula. Que fins que no es casava no podria tenir relacions sexuals. M'ha vingut ara un flash.
Doncs no ho sé, no sabria dir-te,
imagina,
eh?
No sé el nom, però no sé això.
Diria que no, però no ho sé. No? No ho sé, pot ser que sí, perquè em sembla que és una família molt, molt religiosa, dic, molt catòlica, i doncs no sé si ha tirat per aquí, però bueno, la curiositat que anava a explicar d'ell és que té també una altra exigència quan va de concert, i és tenir 12 gossos al camerino.
12 gossos?
12 seus? Gossos al...
O digues? Seus? Se'ls porta els gossos? O a...
No.
12 gossos.
Ell demana que hi, que hi hagin 12 gossos. A més, no gossos, cadells.
Ostres. Bueno, això ja és una miqueta més...
Sí. I això és una curiositat que ell mateix l'ha fet pública. Ho va comentar el programa de ràdio Fitzy Whippa, un programa americà, i el programa va dir que, doncs sí, que a vegades sí que és veritat que es podia complir, altres vegades que no, però si es pot, doncs vol tenir 12 cadells al seu camerino.
Déu-n'hi-do, quina exigència més estranya. Podem fer una última, si vols.
Vinga, doncs anem amb l'últim.
Aquest ja te'l dic que no em surt. Diria el Marilyn Manson, no? Per la veu, però...
Correcte.
Sí? Ostres,
sí.
Aquest ha estat de xiripa pura i dura.
Marilyn Manson, i és que té una curiositat, i és que li agrada menjar una cosa que no sé si endevinaries abans dels concerts.
No, d'aquest m'espero qualsevol cosa.
Qualsevol cosa, doncs, podríem pensar que li agrada menjar un cor, no? Per exemple, un d'animal, però no. A Marilyn Manson abans de concerts el que li agrada menjar són ossets de gominola.
Oh, mira. Mira.
O sigui, darrere d'aquesta imatge
dolça,
tan fosca, no? Tan, doncs, maquiavèlica, podríem dir, doncs mira, abans dels concerts un osset de gominola és el que li agrada menjar i és aquesta mania que té.
Doncs mira, tot el que dèiem, després d'aquesta part fosca, té la seva part també dolça. Doncs Jonathan, ho deixarem aquí i moltíssimes gràcies per aquestes curiositats i ens trobem en una altra edició del Gat.
Perfecte, Víctor, doncs fins la propera.
Fins la propera. I fins aquí el programa de dijous. Nosaltres tornem demà divendres a les 4, ja sabeu on, acabeu de passar una molt bona tarda. Salut!
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina, no?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parque agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 53 60
93 478 53 60
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 11:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Loco, tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Metal Gods,
cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 7.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha aprovat diverses mesures vinculades al pla de xoc i la reactivació econòmica per combatre els efectes derivats per la pandèmia. Per unanimitat, el ple ha aprovat les bases per la concessió de subvencions a empreses del municipi per la reincorporació de persones en situació d'ERTO. També s'ha aprovat per unanimitat la creació d'una targeta Moneder per valor de 100 euros, on l'Ajuntament subvencionarà 40 per tal de fomentar el consum a establiments del municipi a partir del proper mes d'abril. Alhora, el ple d'aquest dimecres ha aprovat les bases per la concessió de subvencions per activitats realitzades durant el període 2022-2023 i també s'ha fet una modificació per la concessió d'ajuts en les àrees d'educació i cultura, acció social i comunitària i benestar i salut fins al 2023. De seguida repassem el que ha donat a si el ple de forma àmplia abans però titulars de la jornada. Des d'avui l'Hospital Universitari de Bellvitge, el Centre Hospitalari de Referència